els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a la secció de la caritat, de l'amor, de l'ajuda als necessitats, amb la col·laboració de Càritas Catalunya i amb la Montserrat Creus a la coordinació. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Càritas s'ha sumat aquest diumenge a la commemoració del Dia Internacional de les Treballadores de la Llar i les Cures. L'any 1988 va ser quan l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar aquest dia, el 30 de març, per reivindicar els drets i el reconeixement d'aquesta professió que representa un sector econòmic important i contribueix al creixement econòmic i al funcionament més eficient del mercat de treball. El col·lectiu té cara de dona. Les dades oficials de la Seguretat Social sobre el treball domèstic a l'Estat l'any 2023 assenyalen que les dones ocupen el 95% d'aquests llocs de treball i que gairebé la meitat de les empleades, el 45%, són dones estrangeres en situació regular. Però queden fora de les estadístiques oficials un gran nombre de dones en situació administrativa irregular. Els últims anys s'han produït millores en les condicions laborals, com ara l'accés a la prestació per desocupació, la pujada progressiva del salari mínim interprofessional o la desaparició de la figura del desistiment, que permetia acomiadar sense cap raó justificada. Tot i això, aquests avenços han comportat un augment dels costos i els tràmits en la contractació sense que l'administració hagi contemplat mesures de suport suficient. A més, encara queda molt per a l'equiparació total dels drets en relació amb la resta de persones treballadores. Des de Càritas es vol fer un esment especial sobre les condicions laborals i salarials de les treballadores en règim intern, en molts casos cuidant persones dependents. Moltes treballen més de 40 hores cada setmana i tenen disponibilitat de 24 hores perquè viuen allà on treballen. El descans diari de 2 hores que reconeix la llei és insuficient i no sempre es compleix. Per tot això, Càritas uneix la seva veu a la de les treballadores de les cures i de la llar per reivindicar la millora de les seves condicions laborals, una necessària classificació professional que distingeixi les tasques domèstiques i les que tenen a veure amb la cura de les persones, la contribució per part de les persones ocupadores, signant contracte, donant d'alta la Seguretat Social i amb un pagament just i vacances i dies de permís, i que l'administració dugui a terme mesures de foment a la contractació, tal com fa amb altres feines. D'altra banda, Càritas Diocesana de Terrassa està compromesa a ser un altaveu en la prevenció i la detecció de la violència contra els nens, nenes i adolescents, en línia amb la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència. En aquest context, es va anunciar el llançament del nou web totoc.cat, una iniciativa de la Generalitat per detectar i prevenir casos de violència infantil i adolescent. Aquest web, acabat amb cat, totoc.cat, sota el lema Tot OK, això és el que vol dir, ofereix una plataforma accessible i confidencial per a la denúncia de situacions de maltractament. Aquesta eina complementa el servei telefònic d'Infància Respon, que es pot contractar al número 116-111-116-111 i que el 2024 va rebre més d'11.000 trucades. Ara, a més del telèfon, els usuaris poden accedir a un xat en línia i a un servei de WhatsApp, facilitant així la comunicació i la denúncia de casos de violència de manera més immediata i més segura. La creació d'aquesta plataforma respon a la necessitat de proporcionar recursos efectius i accessibles per a la protecció dels nens, les nenes i els adolescents. El web ofereix informació i recursos per identificar signes de maltractament i conèixer els passos que cal seguir en cas de sospita o detecció de violència. Càritas Terrassa fa una crida a tota la comunitat perquè conegui aquesta iniciativa i contribueixi a la seva difusió. El Club Gimnàstic de Tarragona, el Nàstic, en col·laboració amb el Port de Tarragona, va presentar dijous passat la Jornada Solidària 2025, que es va celebrar aquest diumenge al Temple, coincidint amb el partit davant de la Societat Esportiva Ponferradina. La gran majoria de les 23 entitats adherides a aquesta edició van tenir representació a la fotografia prèvia de la jornada d'aquest diumenge, on la recaptació de les entrades venudes per aquest partit de primera ref, de la tercera categoria espanyola, per entendre'ns, mitjançant els codis de les associacions o entitats, es destinarà a les respectives causes socials i també solidàries. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, el director de l'àrea de negoci, José María Andreu Soler, i el director de desenvolupament del Port de Tarragona, Joan Besora, van ser els encarregats de rebre els representants de les associacions. Entre les entitats que han confirmat la seva participació a l'edició d'aquest any, tenim la FANOC, ASIC, Associació de Cardiopaties Congènites, l'Associació Asperger-TI Camp de Tarragona, Associació contra el Càncer de Pàncreas, l'Associació contra el Càncer de Tarragona i també l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral. Com dèiem, entre moltes altres, també Mans Unides, la Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona i Todos en Azul. Seguim repassant l'actualitat caritativa. Càritas Parroquial de Santa Eugènia de Berga, amb el suport de l'Ajuntament del municipi, impulsa el projecte Parlem. Es tracta d'una iniciativa adreçada a totes les persones en situació de vulnerabilitat que necessiten millorar el seu domini de la llengua catalana. S'ha detectat que a Santa Eugènia hi ha persones, sobretot dones, que viuen limitades cada dia pel fet de no conèixer l'idioma i impossibilitar així la seva participació en la vida social del poble. Actualment, tres persones voluntàries de Càritas acompanyen dones amb l'objectiu d'empoderar-les i contribuir a la seva autonomia personal, ajudant-les, en aquest cas, a practicar el català. També pretén que les participants es relacionin entre elles i puguin crear una xarxa de suport mutu. Càritas Diocesana de Tarragona va participar el 20 de març passat en la taula rodona Envellir a casa durant la jornada de treball social i gent gran construint futurs inclusius, organitzada pel Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili. Diferents entitats i organismes van parlar de recursos per l'envelliment actiu. Des de Càritas Tarragona van presentar el projecte Ara al teu costat, un programa d'acompanyament a la gent gran. I l'endemà, divendres 21 de març, es va celebrar la jornada de formació diocesana hacia prácticas de acogida y acompañamiento grupales y comunitarias. L'acte, amb aquest títol i dut a terme a la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, va tenir com a formador Paco Aperador, de l'equip d'inclusió de Càritas Confederal, de Càritas Espanyola, i va comptar amb la presència d'una seixantena d'assistents entre persones voluntàries de Càritas a la diòcesi de Vic i personal contractat per l'entitat. Paco Aperador va centrar la seva intervenció en la importància de l'acompanyament de les persones ateses per Càritas, posant en valor la feina feta fins ara, però també reflexionant sobre els marges de millora que pot haver-hi. En aquest sentit, els participants van fer una dinàmica grupal per reflexionar sobre aquesta qüestió. Durant la jornada també es van presentar alguns projectes d'acollida i iniciatives que poden ser inspiradores per altres Càritas de la diòcesi vigatana. Entre els projectes presentats hi va haver el Coneixem Manresa, l'acollida grupal de Sant Fruitós de Bages i les càpsules formatives de Càritas Arxiprestal de Vic. També destaquem que el Teatre Parroquial de Sant Vicenç de Junqueras, a la Creu Alta de Sabadell, va acollir divendres 21 de març a la tarda l'acte central del desè aniversari de PASOMI, empresa d'inserció social creada per Càritas Diocesana de Terrassa i de la qual vam parlar en el testimoni d'aquesta secció. Hi va haver parlaments dels responsables de Càritas, així com de Salvador Ubiols, antic director general de Càritas i fundador de l'empresa de reinserció, testimonis de treballadors i usuaris de l'empresa perquè clogués l'acte al bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que va donar gràcies a Déu i a les persones que han fet possible aquest espai de reinserció social. Després de l'acte, amb autoritats civils i representants de Càritas Catalunya, es va fer un refrigeri. A PASOMI, recordem-ho, és una empresa de reinserció social creada per Càritas Diocesana de Terrassa l'any 2015. Des d'aleshores, l'empresa ha acompanyat més de 160 persones en aquest procés i té convenis establerts amb diverses empreses, institucions i fundacions per oferir línies de treball en la neteja, manipulats industrials, recollida de contenidors de roba de segona mà i arranjaments per a petites obres. A més, el Centre Sant Tot de la Seu d'Urgell, de Càritas d'Urgell, va rebre la visita del recentment nomenat president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets va ser rebut pel director de Càritas d'Urgell, Josep Casanova, i la vicedirectora Marta Fortuny, així com pel conciliari delegat episcopal Jaume Mayoral. Va mantenir una primera reunió de treball en què es va aprofundir en les dinàmiques de treball de l'estructura de Càritas d'Urgell per anar coordinats en l'àmbit missional i d'identitat de l'entitat i conèixer l'aplicació de les accions que s'emprenen per la millora de l'eficiència i l'eficàcia en la resolució de les tasques que desenvolupa Càritas a Urgell. Es van incorporar més tard l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, i el bisbe coadjutor Josep Lluís Serrano, que van poder compartir el tractament dels temes exposats. La trobada es va cloure amb un dinar de germanor, al qual va assistir també la responsable del Centre Sant Tot, Neus Puigsubirà, la responsable de gestió econòmica, Dolors Cortés, i el responsable del grup Grapats, Marc Boix. I la Fundació Formació i Treball torna a col·laborar enguany amb Càritas Espanyola i posa en marxa el projecte Economia Social Més Oportunitats Reals de Treball. L'objectiu principal d'aquest programa és incrementar les oportunitats d'ocupació per a les persones que es troben en situació o risc d'exclusió social mitjançant la seva contractació a les diferents empreses d'inserció del grup. Dins d'aquest projecte i al llarg de la convocatòria actual, es durà a terme la contractació de 4 persones en situació o risc de vulnerabilitat. Aquestes persones podran millorar la seva ocupabilitat desenvolupant tasques en diferents llocs de feina, com ara operari de neteja, auxiliar de cuina o peó de mobles. Per la seva banda, les persones participants del projecte podran realitzar un itinerari individualitzat acompanyades per una persona tècnica que orienti aquest itinerari. Així es busca que les persones participants puguin adquirir i millorar les competències transversals i laborals i també millorar la seva ocupabilitat, afavorint la seva incorporació al mercat laboral ordinari. Anem ja al testimoni de cada setmana. És important el paper de les dones en la societat, com també en el treball social. Avui aquest testimoni nostre vol centrar-se en una treballadora social i terapeuta familiar que es diu Maria José Rosell Ferrer. Ens ha acompanyat en altres ocasions en la seva condició de secretària general de Càritas Diocesana de Lleida. Maria José Rosell és experta en intervenció sistèmica i té un màster de gestió i avaluació en la intervenció per a la transformació social. Des del 2016 ocupa aquest càrrec de secretària general de Càritas Lleida i volem conèixer la seva experiència dins del sector social. Maria José Rosell, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda.
Encantat de saludar-la. Bé, quina va ser la motivació que vostè va tenir per dedicar-se al treball social i a la teràpia familiar?
Mira, la veritat és que va ser coincidència, és a dir, se me va posar a mig el tema del treball social i jo dic que va ser com un miratge, no? Perquè vaig trobar la meva formació vocacional. Jo havia estat anteriorment voluntària, però no coneixia ben bé el treball social i quan vaig començar el primer any de carrera vaig dir que això era la meva formació i que jo volia continuar atenent i ajudant a les persones, però amb una formació al darrere. I, per tant, primer any i vaig saber que era el meu.
Sí, sí, fantàstic, descobrir amb aquest discerniment que tots anem fent durant la vida, oi? Quins són els principals reptes que afronten actualment des de Càritas Diocesana de Lleida?
Càritas va fer l'assemblea ara fa molt poquet i ens van plantejar 3 grans àmbits. Va ser el tema de la societat, l'organització més interna i l'acció social. Hi ha un primer element que nosaltres el trobem fonamental, que és a nivell de societat, és poder treballar amb els altres. Si nosaltres volem treballar per la transformació social, això s'ha de fer juntament amb altres entitats, tant siguin del tercer sector com siguin administracions públiques, per combatre uns discursos que a nosaltres ens preocupen força sobre la discriminació i discursos que tenen a veure amb per què una persona està en situació de vulnerabilitat, no? I que diuen que les situacions de vulnerabilitat són volgudes i això nosaltres hi estaríem totalment en contra. Aquest seria el primer eix. El segon és més un tema intern, és més un tema de comunitat cristiana, d'animar les comunitats cristianes en favor de les persones més vulnerables, és en aproximar-nos a aquestes comunitats cristianes en aquesta realitat, que en principi és el que ens toca. I després hi ha un altre element que és més a nivell social, que aniria vinculat a tots ells, que seria més un tema de tenir una visió més global del que està passant. En les persones, l'impacte hem cobert i cobrim i continuem fent-ho, i no seria un aspecte que hauríem de deixar de banda, tot el que és les necessitats bàsiques i el tema de l'acompanyament, però ara centrar-nos en un tema més d'acompanyament més psicològic, més emocional, que arrel de la pandèmia cada vegada veiem les persones més afectades, i després l'àmbit d'habitatge, que nosaltres pensem que és un dret fonamental i que a vegades pensem que és un aspecte que és més residual i és fonamental perquè les persones avancin.
Mm-hmm. Quines iniciatives o projectes nous té vostè amb el seu equip en marxa per ajudar les famílies en situació de vulnerabilitat?
En aquests moments nosaltres ja fa molt temps que estem treballant el tema alimentari, però nosaltres ara ens volem centrar més en el tema de, una vegada hem treballat tot el tema alimentari mitjançant les targetes sanitàries, seria més en desenvolupar tallers que parlin de com ha de ser aquests aliments i quines conseqüències té l'alimentació per la salut de les persones, no? Llavors ens hem centrat en aquest primer aspecte. Després, com et deia, per nosaltres és fonamental el tema emocional i, per tant, vam fer una contractació ja fa un any d'una persona amb temes de suport psicològic i ho fem més tant a nivell individual com a nivell grupal. I aquest és un eix que també pensem que el tema més grupal permet que les persones puguin recolzar-se amb la persona tècnica, però també amb el suport que el mateix grup ofereix. I finalment amb joves, que nosaltres sempre hem tingut els joves al nostre focus. Nosaltres pensem que el tema del lleure és fonamental i, per tant, fem un reforç. Nosaltres no ens dediquem a temes de lleure, però sí que hi ha altres entitats d'església o altres entitats que es dediquen a temes de lleure i, per tant, nosaltres hi col·laborem i afavorim que els infants que nosaltres atenem hi participin. Però també volíem dedicar-los un espai més un taller més amb adolescents per saber quines són les seves inquietuds, les seves preocupacions i poder-los oferir des de Càritas un espai.
Avui parlem amb Maria José Rosell, treballadora social, terapeuta familiar i secretària general de Càritas Diocesana de Lleida. Quina importància té l'escolta activa en la feina que vostè fa com a terapeuta familiar?
L'escolta és més que escoltar únicament, és comprendre l'altre. És un element fonamental. Nosaltres sempre diem, no, ja ho fem, això d'escoltar. Escoltar vol dir comprendre i acompanyar. I aquestes dues paraules que Càritas les té com a molt incorporades en el seu llenguatge. Jo ara, abans t'escoltava les notícies que tu donaves, no? Sí. I explicaves tota la tasca que feia Càritas en totes elles. Hi havia el tema de l'acompanyament, tant sigui en inserció o en altres projectes, com deies, el tema de la llengua, no? És poder acompanyar, poder escoltar i poder acompanyar la persona en el procés que ella tingui amb el màxim de respecte. Això és l'escolta activa. És comprendre, acompanyar i respectar.
I quins consells donaria Maria José Rosell a aquells que volen involucrar-se en el voluntariat social en general?
Jo sempre dic el mateix, és a dir, el primer que has de fer és implicar-te. És a dir, consells n'hi ha pocs aquí, seria de fer-ho. Per mi l'important és si Càritas dona o el voluntariat rep més del que dona. Jo sempre ho he dit així i sempre ho he vist així. Per tant, és implicar-se. El primer punt per mi seria, no ens ho pensem, llança-t'hi, no? Uh-huh. I després és poder-te formar en aquest voluntariat. És a dir, jo crec que totes les Càritas, les 10, tenen programes de formació excepcionals, tenen una llarga trajectòria a nivell de formació i, per tant, és formar-te perquè aquella tasca que desenvoluparàs, que és acompanyar les persones, ho facis amb les millors condicions i amb la millor coherència. Mm-hmm. Vale? I tenim una trajectòria cristiana que en principi molts dels nostres voluntaris ja tenen formació, però per desenvolupar un voluntariat cal tenir una formació una mica més, no?
Sí, sí.
I per tant, escoltar les Càritas, que tenen uns equips de formació de voluntariat excepcionals, jo penso que és això, que deixar-se escoltar pels formadors del programa de voluntariat, realitzar la tasca, i després és gaudir d'aquella tasca que fem, perquè les persones que acompanyem també ens poden ensenyar moltes coses i és important formar-nos per a aquestes persones que nosaltres acompanyarem.
Hem d'acabar perquè se'ns acaba el temps. Recordem que hi ha moltes persones que tenen feina i estan en situació de vulnerabilitat, però li vull preguntar, si pot dir-ho en 30 segons, sobre els temporers, no?, de les Terres de Ponent. Quines accions fan per ajudar-los concretament? Hi ha una temporada on és forta aquesta presència.
Clar, nosaltres en principi és treballem durant tot l'any.
Sí.
La primera frase que t'he de dir és nosaltres hi som durant tot l'any. I les persones temporeres, que algunes que es queden, hi som durant tot l'any. I l'acompanyament el realitzem durant tot l'any. Per tant, la nostra tasca és primer presència durant tot l'any i després és tema de cobertura de necessitats bàsiques, però també el fonamental és acompanyament a la recerca de feina.
Molt bé, sí, enhorabona.
I treball xarxa, perquè si no, això no funciona.
I tant, el treball en equip, a més, ja porta vostè uns quants anys a la Secretaria General de Càritas Lleida. Gràcies, avui un testimoni de dona activa, Maria José Rosell, des de Càritas Lleida, una abraçada, fins una altra.
Fins una altra, adeu.
Adeu-siau. I ràpidament uns apunts d'agenda. Des d'aquest dilluns i fins al 20 de maig, de dilluns a divendres, a Granollers i a Terrassa, Càritas Terrassa organitza un curs de personal de neteges industrials. Els dimarts 1 i 8 d'abril, els dos propers, en format online, Càritas Sant Feliu de Llobregat organitza un curs bàsic de voluntariat, i el proper dimecres 2 d'abril a les 2 de la tarda, Fòrum Social Pere Tarrés, la inversió social com a motor de transformació, amb Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials de la Generalitat. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.